explicava abans en Pepo que avui tenim una entrevista molt, molt especial, que ens fa molta gràcia, perquè serà interessant conèixer el cas d'algú que fumava molt i que va deixar, entre altres coses, entre altres mitjans, a través de la hipnosi, no? Que sempre ens fa, en fi, ens fa una mica com de curiositat, ens desperta la curiositat. I és que la setmana passada vam fer una entrevista en relació doncs, a un llibre publicat sobre com deixar de fumar, un mes, però en aquest cas algú doncs, que ho tenia claríssim, que amb aquest llibre sí que deixava de fumar, i un dels nostres oients i col·laboradors d'aquesta casa el va sentir i diu que m'ha paregut molt interessant i a més jo tinc la meva experiència que també va ser a través de la hipnosi que vaig deixar de fumar. Ell és en Pep Mayans, en Pep de la farmàcia, i el tenim aquí assegut amb nosaltres aquí a l'estudi. Molt bon dia, Pep.
Molt bon dia a tots.
Senties en José Ruló, en José dels Chimichurri, que m'ha entrevistat abans, presentant el seu nou disc, Massa allà de l'universo. Penjarem l'entrevista després i tenim, doncs farem sonar el disc aquí al 107.9 de l'FM. Tu també havies tocat amb un grup, no, Pep?
Sí, però fa bastants anys, sí. Corrien el 73.
Només va ser l'any 73?
No, 72, 73, 74, tres estius vàrem tocar.
Era el Capitán Trueno?
No, aquest... ens dèiem Zenit.
Ah, Zenit, disculpa, Zenit, sí, ara Zenit.
Hi havia per mi el gran mestre del conjunt era en Paco Guillemet, el company i havia estat director de la Caixa de Sant Ferran, i després el bateria, l'Isidor Torres.
L'Isidor Torres, pare, l'Isidor Torres, expresident del Consell.
Sí, senyor.
L'Isidor Torres a la bateria, Paco Guillemet, guitarra i veu, potser.
Sí.
I tu què tocaves, el baix?
El baix.
Era un trio, un power trio.
Sí.
I fèieu cançons pròpies o fèieu versions?
No, fèiem versions. Vàrem fer una Formentera també, i aquesta sí era nostra, que també la tocàvem i qui sap, molt poca cosa.
I la resta de versions en castellà o en anglès?
N'hi havia en anglès, n'hi havia en castellà.
Com ara, digue'ns algun exemple d'algunes versions que féssiu.
Per exemple, Ticket to Ride the Beatles, Let It Be, The Creedence, Have You Ever Seen the Rain?
The Creedence, sí, Have You Ever Seen the Rain?
Hate Tonight, i
aquí sona Leona, és més ràpid que en Ben Johnson, el Leona.
Sí.
Què, t'emociones o no si l'escoltes?
Sí, perquè era precisament, tenia un baix molt polit aquest. Tenia un baix molt polit. A més, ara, en ses veies, m'he comprat un baix i l'intent que tornar a tocar. Però, bueno, està molt oxidat, això, si no es fa. Sí, la música és molt complicada si no se practica. Bueno, no és complicada, és una feina més i ha que estar treballant tots els dies, com totes les coses.
Disculpa, que en Pep em corregeix, que és, en fi, és com la veu de la consciència. I he dit, Isidor Torres, expresident, i té raó, era exalcalde.
Bueno,
exalcalde.
Sí. Bueno.
Escolta, jo li dic president. Escolta una cosa, i per qui tocàveu? Per turistes alemanys?
A veure, tocàvem, el darrer any tocàvem 3 dies a l'Hotel Formentera Platja, sala de festes, i després dos... I dos en Esmariland.
Uau, o sigui, els grans hotels de Formentera, vosaltres éreu 5 dies a la setmana fixes allà, tocant per... Eren bàsicament alemanys o...
Hi havia alemanys, hi havia... Tot això va començar a fent festes per Nadal. Per Nadal, sí. Gestionant els Nadals. Ens deixaven en col·laboració amb aquell alcalde que després que hi havia en aquell entonces, que era en Toni Serra Colomà.
Sí.
Gestionava permisos i no sé què més feia, i després mos deixaven al local, o sigui, la sala de festes de l'hotel Formentera Platja, i fèiem les festes de Nadal, tocàvem tots els dies allí. Vaig tots els dies de festa. I després viatjàvem cap a Barcelona, perquè era quan estudiàvem.
I sí que tocàveu, cobràveu per tocar cada nit,
sí,
eh? Sí. Era com una feina d'estiu, no?
Exacte. I també compaginàvem amb altres feines, o sigui, treballàvem de camarers i de...
I de músics a la nit, no paràveu. Uau. I els fèieu ballar o no?
No els fèiem ballar, ballaven ells.
No, però sí, s'animaven per la vostra música,
sí,
vull dir.
Sí, sí.
Mm. Deuríeu tenir... Bueno, estem aquí que no mos escolta ningú, Pep. Deuríeu tenir, això, sempre els músics, la tarima sempre ajuda. Alguna al·lota o alguna al·lota es deuria apropar, no? Dir, ei,
la veritat
el músic.
La veritat és que no estàvem per...
No,
Érem gent molt sèria. No, no, ho dic en sèrio. Va, home, alguna flor sempre deu haver caigut, però...
D'acord, deixem aquí. Però... Com diuen en castellà, corremos un tupido velo. Escolta, Pep, ja fumaves llavors o no?
Sí, llavors ja fumava, sí. I jo vaig començar a fumar...
Es hauria poder fumar dins la sala de ball, no?
Sí. Llavors es fumava dins les sales de ball, dins els bars, inclús dins casa esperant la consulta del metge, en fi, inclús a vegades el metge també. Llavors encara fumava dins
també,
la consulta
sí.
En aquella època.
Tot molt sa.
Jo vaig començar a fumar... quizà els primers cigarrets, una història interessant és que vaig començar a fumar, que quizà devia tenir 9 anys.
Anys, eh?
Sí, però
bé.
Ara veuràs.
Molt bé.
I mon pare em va veure i res, no em va dir res. L'endemà, o al cap de dos o tres dies, em va dir, diu, mira, jo he fumat, i per tant no et diré que no fumis, però, diu, mira, no, ni és bo ni tampoc fa més home. Diu, els homes es fan d'una altra manera. I m'ho vaig creure.
Tenia tota la raó.
Sí, m'ho vaig creure i vaig estar... Hasta que llavors es va anar a la salla interna, no vaig tornar a fumar. Que en teoria devia tenir 17 o 18 anys.
I d'on traia els cigarrets dels 9 anys?
Pues la veritat és que no ho sé.
No sé. I te'n passaves el fum, això ho recordes o no?
Però si és que si va ser dos o tres cigarros que em vaig
fumar. Dos cigarros, sí.
L'experiment,
no, ja.
L'experiment.
Sí, jo crec que això ho havíem fet tot sí. En una època una miqueta més salvatge que dels que tenim una certa edat. I en fi. I després a la Salle, quan hi vas anar?
Que devia tenir 17, 18 anys, crec que tenia. I llavors, per allò que es fan en els temps de recreo, que hi havia interns allí, i deien, ei, Pep, vine, que anem a fer un cigarret i tal, que per cert fumaven, aquella gent em convidaven a fumar celtes curts, nada més.
Celtes sense boquilla, eh?
Sí, d'aquells, allò, que fotia xuclada, que...
T'enviava Marte, eh, allò?
Sí, allò. Jo la veritat és que al principi no... Però allò que comences...
Una cigarreta al lavabo, no? Allò ràpid. Entre classe
no,
i classe, eh?
No anàvem al lavabo. Era que a un racó allà del pati mos ajuntàvem i clar, jo era nou allí, per no fer-me es diferent, pues, allò, t'introdueixes amb aquella cosa que mon pare m'havia dit que no feia més home, però bueno...
Ja. Amb 7 i 7 anys, en fi, els consells dels pares d'aquella manera, no?
Sí, però no... I després, quan ja fèiem preu, que ja mos deixaven sortir cada dia una hora i anàvem a fer un cafetó, me'n record de que llavors es fumava rècord i fumava un cigarret o dos, fumaven durant aquella hora que estàvem fent el cafetó i tornàvem a l'al...
Molt bé, això mentre feies l'educació secundària. Però sí. Suposo que tot canvia quan vas estudiar a Barcelona
sí.
I allà sí que comences a fumar de veritat, no?
Sí.
Allà mentre estudies, mentre surts a nit, tal, la cosa es complica, bueno, no? Sobretot estudiant i...
Estudiant, més que res, perquè, aviam, la meva història de universitària és... no sobren els diners, indudablement, i per tant, festes poques. Per tant, si anava algun dia al cine i menjar, dormir i estudiar, i ara sempre, pues, algun dia que surts, fin de setmana o algun dia pues, que quadra, però sí, llavors es fumava.
Tu fumaves sobretot per estudiar, t'ajudava a concentrar-te?
Bueno, sí, fumava. No crec que m'ajudàs a concentrar-me. El que més m'ajudava a concentrar, diríem, era quizà tenir una mica de música i fer aïllament, diríem, de les remors externes que jo no estava massa acostumat venguent d'aquí de Formentera i del camp. no estava massa acostumat a les remors de... externes.
És veritat, eh? Això li passa a gent, eh? Que de Formentera, que quan ha viscut al camp i va a una gran ciutat, li costa avançar-se, sí. Això.
Aquells sorolls, diríem, a través, diríem...
La recollia la brossa, els crits... On vivies a Barcelona?
Bueno, vam estar primer per Sants, per la banda de Sants, al carrer Badal, per allí.
Ah, el carrer Badal, eh?
Sí.
Entre Sants i l'Hospitalet, sí.
I després vaig anar a Santa Coloma de Gramenet, que vaig estar amb una família, amb un company que també feia farmàcia, i estava allí en aquella casa.
On era la facultat de farmàcia? A la Diagonal?
Sí, de vora, com se diu, bueno, molt prop del camp del Barça.
Sí, dalt del camp del Barça.
Sempre me'n recordaré com un anàlisi de... Fèiem un anàlisi.
Estudiaves de matí o de nit?
Eh?
De nit, de matí o de nit estudiaves?
Allò sempre m'ha anat millor a la nit.
No, però dic a la facultat.
A la facultat, de dia.
De dia, eh? No, sí. Perquè hi havia gent, hi havia també donant classes als vespres, segons quines facultats.
Bueno, no, en aquella molt poca, sí.
I què et va passar amb un anàlisi de...
No, que estàvem fent un... Me'n recordaré sempre de que era en època que hi havia en Cruyff ja per allí hi havia un partit de futbol i jo estava fent un examen d'anàlisi químic i bueno, em va anar fatal aquell examen perquè estava... Poc que quizà no el tenia massa preparat, i entre que els crits aquells que fotien la visió del Camp Nou, perquè... i entraven per la finestra.
Això et vull dir, o sigui, la gent que ha estudiat en les facultats d'història, de químiques, etc, que estan molt a prop del camp del Barça, si era un horari de partit, ho sentien tot. Ho sentien tot. I o sigui que tu algun vespre et va tocar estar per allà a la facultat fent
sí. Alguna tarda o algun examen, sobretot exàmens. Sí,
vinga, va, que ens desviem. Escolta, quan fumaves llavors? Quants paquets fumaves? Va anar creixendo, no, això?
Sí. Jo vaig arribar aquí a Formentera a cremar, eh? Hasta tres paquets de Ducados.
Tres Ducados, eh?
Dic que era cremar perquè era mateix quan estava treballant a la farmàcia i moltes vegades estava allí dins el despatx i encenia un cigarro, el posaven al cendrer i em cridaven, el que sigui, sortia i quan entrava ja havia cremat.
S'havia consumit, sí.
El que passa, per això dic jo que cremar, jo calculo que em fumava enters, s'equivalent a un paquet i mig de tabac, de Ducados, però...
Quan vas tornar a Barcelona, quan em fumaves? Quan vas tornar després de la teva època d'estudiant?
Jo crec que un paquet i mig...
I va anar creixent a mesura que vas tenir més responsabilitat, més estrès...
Sí.
Vas començar a tenir també... Vas obrir la farmàcia, vas tenir fills... Més estrès, no? Criatures, treball, etc. No? Va associat o no?
I per mi sí. Per mi sí, perquè cada un supos que deu tenir la seva història i la seva justificació per la qual fuma. Que no sé si n'hi ha alguna de justificació, però perquè llavors ens en parlarem d'això, de per què jo vaig voler deixar de fumar. De que apareix que hi ha un moment en el que no saps què fer o dubtes d'una cosa, has d'agafar una decisió i ara no sé què, agafes el cigarret, l'encens, i allò apareix que et dona no sé què, una pauta per rompre i continuar. Per rompre és fer un incís, un kit-kat que es diu,
sí.
I continuar amb allò que estaves o volies fer. Però que en realitat, no sé si ajuda, també seria interessant anar i fer una bona inflada d'aire en el pit, omplir els pulmons d'aire, ben omplert, i ben oxigenar el cap, jo crec que és molt millor que no fotaria nicotina o el que entra en el pulmó. Però bueno.
En qualsevol cas, ets un fumador empedernit, ets un fumador, tenies una addicció a la nicotina, al quitrà, fumaves cada dia, dius que tres paquets els cremaves, en realitat en fumaves un i mig, o un i mig una miqueta més, de cigarrets, no? Uns 30-35 cigarrets al dia. D'educados, a més, que pel coll va a mel.
Sí, sí.
Escolta, i així doncs vas viure, doncs, no sé, dos dècades, dècada i mitja...
Sí, uns 30 anys.
Uns 30 anys.
Uns 30 anys, perquè vaig deixar 50, 50, o sigui, de 20 a 55, en 55, amb unes quantitats bastant.
Tu, en realitat, el cap no de començar a funcionar fins que no et fumaves el primer cigarret, no? Això és així, això passa als fumadors.
No, quan
t'aixecaves, després de menjar, de beure una miqueta d'aigua i de prendre cafè, no fumaves ja el primer cigarret?
Això va evolucionar en... Al principi no fumava el primer cigarret aquest.
Ah, no, eh?
No, al matí no, hasta després d'haver esmorzat o...
Uau.
No. Això va ser la fase final, diríem, una mica quan pareixia que m'anava al lavabo i pareixia que no em podia seure en el lavabo si no em fumava un cigarret. Pareixia que m'ajudava...
El laxant, sí.
Exactament, perquè té una acció laxant, la nicotina, entre altres accions que té i tot això. Però...
I tu fumaves anant amb cotxe, dins casa...
Exacte, sí.
Sí, bueno, jo també.
Lo habitual.
Vull dir que jo també ho he patit amb pares fumadors dins casa, viatges llargs i empassant-nos el fum, que era molt habitual als anys 80-90 en aquest país.
Sí, inclús l'altre dia en parlàvem amb la meva filla, en la Marina, i comentava de que és un desastre, vull dir, aquella casa plena amb les cortines fent olor de tabac, per tots llocs fent olor de tabac, i allò ho deia, mira, et demano disculpes, però ja he fet tard, però ara no ho faria.
Molt bé. I tu dius que amb 55 anys, no?
Sí.
55 anys, això fa que 10 anys, 12...
No, ara fa 15. 15-16 em fa. Sí, fa.
Per què decideixes deixar de fumar? Ho havies pensat abans
sí,
o no?
Sí.
Ho havies intentat abans?
Sí, sí.
De quines fórmules?
De dos. Una per efecte vomitiu, que em varen dir, tu, si vols... I jo estava a Barcelona i estudiava. Uh-huh. Si comences a fumar un cigarro darrere l'altre, hi ha un moment...
És veritat.
Que et agafa nàusees, vull dir, perquè...
Sobretot si no menges res.
Bueno, no me'n recordo si vaig menjar o no vaig menjar, però... I efectivament em va dar nàusees. I vaig estar 3 o 4 dies sense fumar. Uh-huh. I a partir d'allí tenia ganes de fumar. O sigui, vaig voler tornar a fumar amb menys quantitat, però al final va ser. Després amb una altra, això va ser una. Una altra que ja tenia la farmàcia i un dia un delegat de medicaments li vaig comentar el tema. Dic, és que ja m'agradaria deixar de fumar, és que fum massa i no sé què. Diu, és que a Palma hi ha un que fa un tipus de tractament i tal i va molt bé. Em diu, bueno, jo m'agradaria provar-ho. Molt bé, doncs contacta amb ell. Vaig anar al seu despatx, em diu que has vengut aquí sense fumar algun dia o... Dic, no, he vengut fumant. Diu, bueno, això va molt millor fent-ho en que tu ho hagués deixat de fumar faci encara que 2 o 3 dies.
Ah, mira, amigo.
Sí, no ho sabien, això, vale. I em va posar allí un suero, em va posar unes coses i al final... vaig sortir d'allí amb menys ganes de fumar, però al final el que jo volia era fumar. Em vaig dar de compte aquell dia de que en realitat jo m'agradava fumar. Per tant, no tenia una actitud jo per deixar de fumar. Aleshores em vaig començar a pensar-hi i hi ha un moment de que em vaig llegir un llibre també d'aquestos de per deixar de fumar, d'ajut per deixar de fumar, i entre altres coses hi havia, per exemple, l'explicació de que un té una, fa un, no sé com dir-ho, una espècie de teatre al redor del paquet de tabac.
Que tot un ritual, eh?
Exactament. Fas un ritual, la manera d'encendre, el col·locar, jugues moltes vegades amb l'encenedor i el paquet, jugues amb ell... I jo que som una persona una mica de caràcter nerviós, que no m'agrada estar quiet massa rato, això m'ajudava a jugar, o sigui, a tenir les mans entretengudes, que ara mateix estic gesticulant. I,
un cub de Rubik, per favor, per en Pep.
Entonces, el que vaig fer, vaig fer proves, diríem, de duc, algo dins la butxaca, com, jo què sé, boletes d'aquestes de vidre, o un trosset de cordeta per fer nus, o coses d'aquestes. I tot això ho havia anat treballant una mica. I hi ha un dia en què me passa el següent, que tallant la motosserra, això era un dia 2 de gener de l'any 1955. Home. No, el 55, no, del 2005, perdona. Oh. 55 són els anys que tenia llavors.
2005, molt bé.
Sí.
De gener del 2005. Si no hagués deixat de fumar molt, molt, molt petit, tio, sí. 4 o 5 anys.
De 4 anys, he deixat, sí, sí. D'acord. Em va passar el següent, diríem, que se me va desviar la motosserra i va anar a parar damunt un tendón. Això va requerir... Ups. Va requerir que anés en el metge em va dir que allò es havia de cosir, que en vez d'anar aquí a Formentera millor que anar a Eivissa. Vaig anar a Camp Misses, em varen dir que la nit, com que no corria pressa, millor anar-hi l'endemà de matí, i l'endemà de matí, a primera hora, era allí. Però durant la nit vaig estar pensant, dic, ostres, dic, si m'han d'internar 2 dies... Dic, que faré jo sense poder fumar? I vaig estar rumant, ara és el moment. Mm. Si estic un dia...
Vas tenir una il·luminació, eh?
Sí, sí. Però per què? Perquè hi havia una voluntat interna de deixar-ho d'alguna manera.
Tu t'afinaves físicament que el tabac t'estava afectant? No sé, tenies tos, tenies la gargamella sempre ronca, et cansaves...
No. No,
no,
no. Jo en aquest cas físicament ni tenia problemes de tensió, ni tenia problemes de... No he estat una persona mai en problemes de constipats ni històries d'aquestes. Mm. L'única cosa que sí, el matí, els darrers anys, sí, tenia una mica de tos degut a... Bueno, els pulmons, suposo jo, que estaven una mica ja alquitranats, i els cilis, pues, t'ajuden a fer això.
Ah, tens 70 anys, vas fumar fins als 55. Ara, sí. 15 anys després, en anàlisis o així, o en algunes radiografies o així, veus els efectes del fumar?
No, vull dir, estic perfectament net.
Sí, això va, també és, una, és diríem, un...
Va, perfectament.
Això també és un al·licient per la gent que vulgui deixar de fumar. O sigui, sempre els beneficis de només deixar de fumar es comencen a afinar des de pràcticament el segon, tercer dia de deixar de fumar fins a anar sumant.
Sí. La tos, per exemple, va desaparèixer al cap d'una setmana. Aquella tos del matí va desaparèixer.
Hi ha gent en qualsevol cas que no se'n surt. Hi ha gent que fuma, que ho deixa. Mira, en Johan Cruyff mateix. Uh-huh. I al cap d'anys doncs, li surt. No, uh-huh. Que, pot ser que estigui un no relacionat, però és molt possible perquè fumava uh-huh. molt en Johan Cruyff, per sí. exemple.
Hi ha gent que no ha fumat i també...
També, sí. En qualsevol cas sí que està clar que el 90% dels càncers de pulmons estan relacionats amb el consum de tabac. Això, sí. Això és una estadística impepinable, sí. Científica. Escolta, en qualsevol cas, Pep, decideixes que aquell moment és una bona oportunitat, és el moment idoni perquè estàs 2 dies obligat a no fumar per aprofitar i no fumar més.
Exactament.
I te'n surts.
Sí, vaig començar, vaig dir a algú que anàs a buscar, la meva filla concretament, xicles de nicotina, i començaré a...
Xicles de nicotina, parxes, coses així?
Només vaig fer xicles de nicotina. I...
Xupa-xups no, eh?
No. No, és que clar, cada un aplica la seva tècnica personal, vull dir, has de buscar una manera, però sobretot he de dominar aquesta actitud de voler deixar de fumar. I la meva idea, quan vaig sortir de l'hospital, vaig dir, no vull fumar més, el cigarro aquest primer no existeix. Em vaig fer promeses a jo mateix, molt serioses, que no venen a compte aquí, però diríem, una actitud de no fumar, no, i buscar alternatives i allò d'aquella, una tècnica que havia après, qui s'ha llegint amb aquell llibre, era que quan t'abrinia una mica aquestes ganes de fumar, pues omplir els pulmons i oxigenar bé el cervell, i efectivament te dona la sensació de com si t'emborratxasses d'oxigen i te lleva les ganes de fumar.
Vas tenir síndrome d'abstinència?
Jo, a veure, jo l'únic síndrome que tenia, o és que reconec, era que estava en un estat d'alerta. Un estat d'alerta continuat, diríem, perquè havia de defendre de davant aquesta part de subconscient, diríem, de que en tot moment et demana la nicotina. I, per tant, estava nerviós o, diguem-li, alterat. Aquest estat d'alerta sí que el notava, vull dir, un estat desagradable, una mica. Però tolerar, o sigui, ho vaig tolerar perfectament.
En aquests 15 anys hi ha hagut un moment que hagis estat a punt de recaure?
No.
No, eh?
No, perquè vaig fer el pas important que hi va haver una persona que em va dir, diu, home, diu, si passa, estàs d'aquesta manera, així una mica nerviós i neguitós i tal, doncs allà jo vaig anar a fer una hipnosis i tal.
Això ens interessa.
I
on vas anar a fer aquesta hipnosi?
Pues em varen recomanar un metge de Barcelona i hi vaig anar-hi, el vaig cridar, i vaig anar-hi i em va anar molt bé.
Era un metge convencional, eh? Un metge col·legiat.
Un metge col·legiat, sí. Això és recomanable, anar a gent entesa en...
I feia hipnosi.
I feia hipnosi.
Clar, l'hipnosi sempre hi ha hagut tot una aura de misteri, de... Però què és l'hipnosi? En el teu cas, què et va fer? Et va fer amb el rellotge? Et va fer dormir amb el rellotge? Això no, només passa a les pel·lícules.
A veure, la hipnosi, primerament, també tens d'agafar una actitud, diríem, de confiança en la persona que estàs. I primer et fa unes preguntes i et pregunta per què hi vas i per què no hi vas i quina és la teua actitud o voluntat d'aconseguir el que vols fer. I quan estàs relaxat i tot això, doncs, et fa concentrar en un punt o un lloc, te relaxa més, hi ha un moment que ell va parlant, parla de, o per lo menys allò, em parlava d'una manera molt fluixa, molt relaxant, et dona unes imatges, em va dar imatges, per exemple, tu imagina't que estàs allí a migjorn i que veus la aigua aquella blava, tranquil·la, i que els peixos van per allà baix i tal. Totes una sèrie de maneres, diríem, de que tu entris en un estat de que ell puga artificialment sugestionar-te.
I fer-te d'estar en aquest estat de vigília, d'inconsciència, no?
Exactament. Que passi, per jo és una, diríem, passar unes suggerències, o sigui, unes ordres bones, en aquest cas, positives, en el subconscient.
En el subconscient. Escolta, però com ho fa el moment de tenir-te així? Com ho recordes, tu? Com ho va fer? Amb un compte enrere? La hipnosi en si, com s'aconsegueix? Tu dius, doncs, xiu-xiuejant-te, parlant-te molt fluixet, sobre mitjorn, etc. I amb això tu ja vas entrar en aquella fase.
I després ell em comenta, per exemple, que deixo de fumar. No, la frase en si, les frases en si...
Clar, no les deu recordar.
Però els escens, els escens. O sigui, d'alguna manera jo era conscient del que m'estava dient. Però no, com que no ho vaig copiar després, no ho recordo, perquè tampoc no...
I això va ser un horeta un matí o van arribar diverses sessions?
En menys. Això va ser en una hora. Normalment és un rato de parlar i ell veure com ets tu una mica i quin és el tema, com he dit abans. I després la hipnosi dura, qui sap, 20 minuts, o entres en procés i que passa la hipnosi.
Molt bé. I així va consolidar la teva...
Exacte. Aquell neguit i tot allò va desaparèixer.
Perfecte.
Sí.
Molt bé, doncs avui hem sentit la història, hem sentit l'experiència a tota la història de la relació d'en Pep Mayans amb el tabac, amb aquesta substància que, en fi, que tants problemes mos dona, des de l'inici, des del primer cigarret fins a l'últim. I com a través, doncs, al cap i al fi, l'actitud i la voluntat pròpia per deixar-ho i reforçat amb la hipnosi, doncs, va consolidar doncs, aquest abandó per la, de la nicotina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per poder-ho compartir i dir que sí, serveix per alguna cosa. Hi ha hagut altra gent de Formentera que ho ha fet en aquest mateix metge i els hi ha funcionat.
En Pep Mayans, amb vocació de servei, al cap i al fi es va oferir per venir a explicar. T'ho agraïm molt.
Gràcies a vosaltres.